Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Constituïda davant d'un notari, la nova empresa que haurà de gestionar el Tren de Rodalies de Catalunya i que va ser presentada dilluns, recordem-ho. L'acte l'han formalitzat el president de Renfe i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que considera que s'ha fet un pas molt important endavant per millorar el servei en el futur. L'escoltem.
Avui posem les bases perquè el servei de Rodalies funcioni millor al futur, una voluntat que compartim tots els que estem avui en aquesta sala. Per tant, el que avui presentem no és només un eslògan, no és una promesa fàcil, no és una caixa amb un llacet, ni un anunci de resultats immediats. És un canvi profund, és un canvi estructural.
I a Barcelona, el govern municipal es compromet a invertir 100 milions d'euros aquest mandat en compra d'habitatge per augmentar el parc públic protegit. Amb aquest objectiu, l'any passat el consistori socialista va adquirir 3 solars, 4 finques i una cinquantena de pisos que sumaran 300 habitatges de protecció oficial a la capital catalana. En total s'han comprat un centenar d'habitatges per uns 22 milions d'euros i l'objectiu municipal és tancar el mandat amb 100 milions invertits en compra d'habitatge públic. Jordi Valls és tinent d'alcalde d'habitatge.
El compromís és intentar executar 20 milions aproximadament cada exercici en tanteig i retracte, però també hi ha un compromís intentar que aquest mandat podem invertir 100 milions d'euros aproximadament. I a dia d'avui podríem dir que estem aproximadament amb una xifra que podrem arribar aproximadament sobre els 50 milions d'euros.
En total, actualment a Barcelona hi ha 13.000 habitatges públics. I els alcaldes del Ripollès fan un excel·lent balanç del primer any de funcionament de la banca mòbil a la comarca. Els veïns, una desena de pobles, poden fer ús d'aquest servei que ofereix atenció especialitzada i també permet ingressar o retirar diners. Un servei que els consistoris consideren que democratitzat, així ho diuen, l'accés als serveis bancaris. Aquesta xarxa d'oficines bancàries mòbils itinerants té l'objectiu de garantir la inclusió financera amb la seva implementació. Els veïns i veïnes del municipi, com Planoles i Campelles, poden rebre els serveis que ofereixen les sucursals. I el fred extrem i la contaminació d'aire poden incrementar les crisis epilèptiques. Una recerca de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida i la Universitat han identificat una relació significativa entre factors ambientals com la temperatura i la contaminació per diòxid de nitrogen i la freqüència d'admissions hospitalàries per crisis epilèptiques. I avui tornem a estar molt pendents a la previsió del temps perquè s'espera un cap de setmana de fortes pluges que hi han fet activar en ple alerta el pla Inuncat. També fort onatge litoral, principalment a l'Alt Empordà.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 16 de gener del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És divendres, toca que vingui en Boris Weisman, que ens continuarà descobrint el nostre mar. Ens submergirem, però per observar taurons. Parlarem de balenes i molt. Obrirem un llibre que parla d'elles al nord de la península i després sabrem si milers d'anys enrere les caçaven. Coneixerem el nou president del Club de Rem d'Arenys de Mar i acabarem el programa d'avui fent un repàs dels actes i dels esdeveniments que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Rana Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bé, molt contenta i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Ja el tenim aquí, eh?
Avui he vist una notícia a Rússia. Què? No em facis pronunciar el lloc perquè és impronunciable. Un punt de Rússia.
Moltes lletres i molts números.
Sí, sí, exacte. 4 metres de neu els hi ha caigut, nene.
O sigui, que és allò de no puc fer ara ran de mar perquè no puc sortir de casa.
No, és la que 4 metres, no? Jo crec que 4 metres són 4...
Home, deu estar aquí. Mira, aquí, sortiríem tu i jo des d'aquí i aniríem cap a la Rambla.
Sí, sí, 4 metres són 2 paus gasols, un posat sobre l'altre, vull dir.
Ara no m'ho puc imaginar. Fent castells del pau gasol.
Exacte, és un pilar de pau gasol.
És a dir, però un pilar de pau gasol de cara al concurs de castells serveix com a alguna cosa?
Hauria de ser gama extra, hauria de ser gama extra.
Segur, eh? I t'ho dic ara, parleu-lo. Parleu això,
que
parleu
discuteixi, això, eh? Això la comissió assessora del concurs que ho discuteixi.
Perquè 4 jugadors de la NBA, un de sobre l'altre, això pot ser...
Sí, interessant.
Vinga.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. La veritat, avui estic molt contenta. És divendres, com diu la Sílvia, de cara ja al cap de setmana. I a part, este cap de setmana és Sant Antoni, se celebra a molts pobles, de fet, és festa major. Aquí, suposo que a tota Catalunya és el mateix, no? Però tenim la tradició de beneir los animals. I
a tot Catalunya i per tot.
Per tot, vale. Llanço una pregunta, teniu animals?
No, la Sílvia sí, és la loca de los gatos, que diríem, la Sílvia.
Gats? Presente.
Sí, té 300 gats.
Tres. I dono de menjar uns quants més.
Veus, la loca de los gatos, jo no. És que tenir animals és una responsabilitat molt gran, de la qual jo ara mateix no la puc assumir. Yeah. O sigui que és millor no tenir-ne. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Aviam, jo tinc 5 pops al congelador. Això compta, Cel, com animals?
Sí, això sí.
Bueno...
Sí, no?
Mira, d'aquella manera. No, perquè te'ls menjaràs, no
però,
em referia a això ben bé.
Però els puc treure beneir igualment.
Ara, vale, Déu-n'hi-do, vale. 5 pops al congelador, Déu-n'hi-do, ja deus tenir un congelador gran, perquè si no...
Normalet, normalet, però aleshores has de tenir preferències, o tens unes coses o tens l'altra, o sigui, vius el dia...
O tens pops o tens més coses,
exacte,
però tot no hi cap.
Però tot no hi cap.
Anem a saludar també en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. Doncs bé, aquí també a Vilanova estàvem pendents del cel, pendents de si plovia demà per celebrar els Tres Tombs. Jo haig de dir-vos, ara us ho confessaré, jo tinc 2 conills a casa.
Ah, sí?
Dos conills que bonic. És com si fossin els reis de la casa, perquè viuen sueltos per allà i, vaja...
Deuen ser els reis... Sí, deuen ser els reis de la casa.
A veure si no et deixen entrar al final, eh?
Bueno, a vegades costa.
Imagina't. Anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, com estàs?
Molt bona tarda. Bé. Jo ara mateix tampoc tinc cap animalet de companyia, però havia tingut un conill. Sí, en Crispell, en Crispellet, que li dèiem. Molt maco. La veritat és que crec que un conill és el millor animalet de companyia que pots tenir. És fantàstic.
Tothom té conills, ara es veu. Mira, tu, que bé. La Núria Cartanyà, la nostra companya que heu escoltat en alguna ocasió, també té un conill a casa seva, o sigui que ja sou 3, eh? Déu-n'hi-do.
Clar, si són maco.
Digue'ls i els que s'han de treure a passejar.
Digue'ls i els de Lleida, però... que també tenen conills, eh? Els
sí, és veritat, que es queixen.
Però això ja és una altra cosa, crec, eh?
La Sílvia els anirà a salvar, però aquests conills,
tant,
no patiu.
Vas partir cap a casa.
Vinga, va, deixem els animals de companyia, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que les barques d'encerclament de l'escala han tornat a mar després de la veda amb bona pesquera de l'atxa i anxoveta, però en peu de guerra davant les noves exigències burocràtiques del Ministeri, Sergi.
Doncs sí, les tanyines han tornat a mar després del primer mes de veda de peix blau. La pesquera d'aquesta primera setmana ha estat bona i, com deia, s'ha pescat força a l'atxa i anxoveta davant l'abundància de peix. I per regular millor el preu del mercat, els mateixos pescadors han decidit de limitar les captures que porten a llotja a 200 caixes al dia. Ens ho explicava el patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala, en Josep Lluís Sureda.
Bueno, doncs aquesta setmana, en principi, molta fred. Ha fet molta i molta fred, però bueno, hem treballat cada dia ha sigut bon temps, i bueno, les pesqueres pues, han sigut principalment de l'atxeta i d'anxova. La l'atxeta el dilluns principalment doncs, va anar molt i molt bé de preu, es va pagar molt, els altres dies doncs, ja va anar davallant el que és el preu, les captures van continuar, van ser bones.
El port de l'Escala, un cop més, ha acollit barques d'altres ports de la Costa Brava, com Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Blanes, on la pesca dels primers dies ha estat força més dolenta que els caladors escalencs. A la tornada de les xarxes, no tot han estat flors i violes. Els pescadors es mantenen en guerra amb l'administració davant les noves normatives burocràtiques. L'Estrat ara els obliga a dur un diari electrònic a bord per controlar les pesqueres, on 4 hores abans de tornar a port hauran de pesar i notificar el peix. El sector ha convocat una vaga general pel pròxim dilluns 19 de gener.
Han tret tota una sèrie de normes per controlar el que són les captures que són inassumibles pel sector. I això doncs no ho veiem. I es farà vaga el dilluns i farà vaga de totes les llotges espanyoles. Vull dir que el dilluns no hi haurà pesca en tot Espanya.
La veda que acaben de deixar enrere ha estat el primer dels dos períodes planificats per aquest 2026. La pròxima aturada es prepara per l'inici de la primavera. En aquesta segona aturada, els pescadors i l'administració cerquen una millor gestió del període de reproducció del peix blau.
Palafrugell engega la 35a garoinada amb novetats a taula.
Fins a 11 establiments de restauració de Palafrugell, Llafranc, Calella i Tamariu se sumen a la que serà la 35a garoinada de Palafrugell, un esdeveniment gastronòmic que es cursarà entre avui mateix divendres i el pròxim 29 de març. La garoinada és una cita consolidada dins de la temporada alta de consum d'aquest equinoderm, tan tradicional en aquest sector del Baix Empordà. Enguany, els locals proposant un menú on hi trobarem un entrant de garotes i un plat principal on es podrà escollir entre el catxuflino o bé una proposta particular de cadascun dels locals. La novetat la trobarem als postres, on el protagonista serà el xuxu. El preu del menú estarà entre els 60 i els 70 euros per persona. Els plats estaran maridats amb vi de l'Empordà del celler Masoller. L'altra novetat d'aquesta campanya és que els menús es poden combinar amb nits d'hotel i, a més, també hi hauran dues experiències complementàries, un taller de ceràmica per a decorar els plats amb garoines i una sortida a mar des del port de Llafranc per poder degustar les garotes a mar obert.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El sector turístic de la Costa Daurada i l'Ebre s'oposa a l'increment de la taxa turística i al recàrrec municipal.
Així és, Marina. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona rebutja l'acord del PSC, Esquerra Republicana i Comuns per duplicar la taxa turística, que considera perjudicial per al turisme i poc efectiva per desestacionalitzar l'activitat a la Costa Daurada i al Delta de l'Ebre. La Federació alerta que duplicar la taxa turística penalitza els visitants que viatgen fora dels mesos punta, afectant el turisme de proximitat i les escapades curtes essencials per al territori. També critica que un 25% de la recaptació es destini a habitatge, ja que el turisme no és responsable de la crisi i ja contribueix significativament a les finances públiques. La presidenta Berta Cabré subratlla que duplicar la taxa envia un missatge dissuasiu als visitants, resta competitivitat i que cal polítiques adaptades a la realitat de cada territori. L'escoltem.
Els efectes i les dinàmiques turístiques de Barcelona no es poden traslladar automàticament a la resta del país. Nosaltres aquí a casa nostra, a Tarragona, tenim un model, unes necessitats i uns problemes diferents, així com temporalitats turístiques pròpies. És per aquest motiu que reclamem polítiques que tinguin en compte cada territori i que no es pot plantejar una fiscalitat homogènia quan la realitat no ho és. I per tot això, fem una crida al govern perquè reconsideri aquesta mesura i obri un espai real de diàleg amb el sector.
L'entitat s'oposa al recàrrec municipal que podria crear confusió i desequilibris entre municipis veïns i reclama més transparència i participació del sector en la gestió del fons per al foment del turisme, destinat al 75% de la recaptació.
L'Ajuntament de l'Ampolla dona suport a l'aturada de la flota pesquera catalana convocada per dilluns.
L'Ajuntament de l'Ampolla ha expressat el seu suport a l'aturada de la flota pesquera catalana i de la confraria de pescadors de l'Ampolla que tindrà lloc aquest dilluns 19 de gener. A partir de les 12 del migdia, les embarcacions del municipi romandran amarrades al port, en senyal de protesta contra la nova normativa de control pesquer aprovada per la Unió Europea. La convocatòria s'emmarca dins de la mobilització promoguda per la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, que denuncia que el nou reglament europeu imposa unes obligacions administratives impossibles de complir. Segons el sector, aquestes exigències posen en risc la continuïtat econòmica dels pescadors d'arts menors, encerclament i arrossegament, sota l'amenaça de sancions molt greus. Des del consistori, l'Ajuntament ha volgut reiterar el seu suport incondicional a la confraria de pescadors de l'Ampolla i a totes les famílies que viuen de la mar. El govern municipal considera que les reivindicacions del sector són justes i defensa la necessitat de preservar una activitat essencial per a l'economia i la identitat del municipi.
Fem aturada ara a les costes del Garraf. Vilanova i la Geltrú farà demà els tres tombs després de la incertesa aquestes darreres obres sobre si la desfilada de cavalls, carros i carruatges tira endavant o no. Finalment s'ha decidit que sí. La capital del Garraf manté el programa previst pel dia central de la seva festa major d'hivern, tot i la previsió de precipitacions. Carles.
Doncs sí, Vilanova esperava amb candeletes la decisió que finalment aquest matí s'ha pres. Demà, 17 de gener, dia de Sant Antoni, sí que hi haurà tres tombs a Vilanova i la Geltrú. Això sí, segurament serà passat per aigua. La decisió l'han meditat conjuntament totes les parts implicades, des de la mateixa associació dels tres tombs, passant també per policia local, protecció civil i el mateix Ajuntament de Vilanova. Damunt de la taula es sovintejava amb la possibilitat d'ajornar la celebració a dissabte vinent, dia 24. Finalment, però, s'ha decidit que els carros que a hores d'ara esperen preparats a la Masia d'en Frederic sortiran demà als carrers de Vilanova. Ens ho explica Eva Bolaño, regidora de Cultura de Vilanova, i també Albert Soler, president de l'Associació dels Tres Tombs.
Aquest dematí ens hem reunit amb l'associació de diferents tècnics de l'Ajuntament per parlar sobre si anul·làvem o traspassàvem la festa, no? I hem decidit doncs que tirem endavant perquè podria ser que només hi haguessin quatre gotes a la primera hora i el veritable xàfec sigui cap a les 4 de la tarda. Llavors, en principi, tira tot endavant. Hi ha aquest petit risc, però tampoc sembla ser que a primera hora hi hagi massa aigua. Per tant, pensem que hem de tirar endavant, perquè després també ens podríem trobar amb dificultats si fem aquest trasllat de la festa un altre dia que no vinguin carros perquè estiguin a altres tres tombs o d'altres coses, o que el dia no sigui l'adequat, no? A veure si demà tenim sort, no? I tot va bé.
Ja els tenim tots preparats, ens falten dos carros que van de verdura, que la verdura es col·loca el dia abans, a la tarda, i estem pendents d'això. Només ho tenim pràcticament tot, els guarniments ho tenim tot net, tot ja endreçat, i bueno, a falta d'aquests dos carros i a veure què fem.
Algunes de les mesures que es prendran per evitar relliscades de cavall serà col·locar sorra als retoms i en les zones on s'aturen davant de les tarimes com a mesura preventiva. També es demana al públic assistent i com a mesures de seguretat que no es creuin als carrers del recorregut, que no s'apropin a carros i cavalls, especialment quan fan els girs, i que no es toquin els animals sense el consentiment dels cuidadors durant el recorregut. Ens ho torna a explicar la Eva Bolaño, regidora de Cultura.
Protecció Civil ens ha dit que poséssim sorra al que són els retoms i davant de les tarimes on s'aturen els carruatges i els carros perquè així hi hagi menys risc a relliscades.
En total, enguany sortiran 45 carros i carruatges i aproximadament uns 200 cavalls, alguns menys que en edicions anteriors, ja que en caure en dissabte la celebració coincideix amb tres tombs d'altres municipis. És per això que el carro on es transportava l'oli, la nova adquisició de l'associació d'enguany, haurà d'esperar a sortir l'any vinent, ja que no s'han trobat cavalls perquè llueixi enguany. El que sí que sortirà serà el carro carregat de branca d'olivera. Ens ho explica l'Albert Soler, president de l'Associació dels Tres Tombs.
No em facis dir l'any, però feia anys que no carregàvem d'olivera, ho havíem fet, perquè, i bueno, el volíem carregar de ceps, però al final no hem trobat els ceps i al final doncs hem trobat rama d'olivera, que una persona doncs ens ha espodassat, ens ha fet els feixos i, bueno, i l'hem carregat de rama d'olivera.
La benedicció des de la plaça Sant Antoni començarà a partir de les 12 durant el tret de sortida als Tres Tombs 2026.
Pels propers dies s'espera un episodi de fortes pluges a tot Catalunya que obliga a prendre mesures de prevenció en diferents àmbits.
Doncs sí, un exemple és els rius. Per això, alguns embassaments, entre ells el del Foix, estan deixant anar ara més aigua del que és habitual. Ara mateix, el pantà de Foix es troba al 82,4% de la seva capacitat, una xifra que podria créixer més aquest cap de setmana amb l'aigua que es preveu que hi arribi des de la capçalera del riu. Per evitar, doncs, riscos i no deixar perdre recursos hídrics, l'Agència Catalana de l'Aigua ha incrementat l'alliberament d'aigua que es dona al pantà de Foix. L'actual cabal que es deixa anar de 85 litres per segon s'ha incrementat als 300 litres per segon. D'aquesta manera hi haurà més resguard per l'aigua que arribi amb les pluges. La mateixa mesura d'alliberament d'aigua s'està aplicant sobre els embassaments del sistema Ter i d'Arnius-Boadella. La mesura s'aplica sobre aquestes instal·lacions perquè són les que tenen ara més volum d'aigua. De fet, els embassaments de les conques internes es troben per sobre del 86% de la seva capacitat. Durant aquests dies, l'ACA farà un seguiment continuat dels cabals i l'estat dels embassaments per si es considera que s'han d'anar ajustant a les mesures preventives.
Fem aturada a les costes del Maresme. La flota pesquera de tot l'estat, també d'Arenys de Mar, s'atura aquest dilluns com a rebuig al nou control pesquer. Al marge de quedar amarrats, hi haurà diferents accions reivindicatives. En el cas del port d'Arenys de Mar, està previst llegir un manifest a les 12 del migdia, Oriol.
Doncs sí, els pescadors quedaran amarrats i les llotges de tot Espanya tancaran. Ja ho hem anat explicant, com a protesta per l'entrada en vigor del nou reglament de control que us obliga a registrar i pesar les captures en un diari electrònic en un termini màxim de 2 hores i mitja. Fins ara, la comunitat europea establia que fossin fins a 4 hores i amb la modificació feta de la normativa, l'estat espanyol ha reduït aquest bloc temporal. Escoltem Antoni Marzó, el president de la Confraria de Pescadors d'Arenys de Mar.
Ara que fa la Secretaria General, ha aplicat aquest criteri específic per una flota que ja li estava bé, lo de les 2 hores i mitja, ho aplica a tota la flota, també a la costera litoral. Oblidar-se de que la pròpia comissió ens ha donat un tracte, diguem, posa-ho entre cometes, més generós, que insisteixo, ens ha generat i ens genera problemes de la pitjor, del pitjor nivell, que hem perdut, hem tingut accidents, hem perdut les dues setmanes. Vull dir que la posició de la comissió és absurda, però la de l'estat espanyol és encara pitjor.
Les confraries denuncien que es tracta d'una normativa pensada per embarcacions comunitàries i que s'està exigint que l'apliquin de manera indiscriminada també des de la pesca, un sector que ja fa anys que compleix estrictes controls i que aporta informació detallada de les captures a través de les confraries. A més, des del sector insisteixen que la mesura no només incrementa la burocràcia, sinó que posa en risc la seguretat a bord. Alerten que obligar el patró a pesar i introduir dades a un diari electrònic mentre la barca encara navega pot provocar distraccions greus i accidents, tal com ja ha passat en altres ocasions. Per tot plegat, Marzoa diu que és una bogeria i titlla d'il·legalitat fer aturar una embarcació a alta mar.
La complimentació del diari electrònic és un perill, sense cap dubte, i que tampoc es pot admetre, sí, perquè ho prohibeix l'article 21 de la llei de navegació, que les barques s'aturin, quedin al pairo i deixin de navegar, perquè també és una situació de perill. És a dir, les capitanies marítimes li han dit a la seva administració, de la que formen part, que l'exigència d'enviar el diari electrònic abans d'entrar a port, en qualsevol tram, forquilla temporal, és una santa bogeria i que
és contrària a la norma.
La mobilització d'aquest dilluns coincideix amb la reunió prevista aquest mateix dia entre la Federació Nacional Espanyola de Confraries de Pescadors amb la Direcció General de Pesca, en la qual hi assistirà Antoni Abad, president de la Federació Nacional Catalana. L'objectiu de la trobada és que s'escoltin les demandes del sector.
Tordera, a l'extrem nord del Maresme, torna a recolzar la campanya Pels Valents, que ja ha recaptat prop d'un milió d'euros de la lluita contra el càncer infantil.
Exacte, la iniciativa va començar l'octubre del 2017 a través de la policia local de Caldes de Malavella i ha anat sumant diferents cossos i col·laboradors al llarg dels anys. El projecte uneix policies locals, entitats i ciutadania per donar suport als infants i recaptar fons per l'Hospital de Sant Joan de Déu. Actualment, 6 establiments de Tordera participen activament en la campanya venent els escuts solidaris i ajudant a fer créixer aquesta xarxa solidària. Els establiments col·laboradors són el bar de l'Esplai de la Gent Gran, el bar-restaurant La Torrada, el forn Més Capà, l'estanc Palomer, la fleca Can Corpet i el bar Montse. Cadascú té un preu de 5 euros.
Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació de moment plàcida pel que fa a la costa, però amb perspectiva que canviï, i a més d'una forma radical, al llarg del cap de setmana, especialment el diumenge. De moment, el que queda d'aquest divendres, vents febles, que seran de llevant o de sud, un palet més de sud-est, si de cas, a la Costa Brava, però en general tindrem simplement marejol a gran part del litoral, com a mínim en àrees properes a la platja. Tot plegat, si de cas, amb una miqueta de ressaca encara marítima, mar de fons, a la Costa Brava. Atenció, perquè al llarg del cap de setmana aquest vent anirà girant cap a Xaloc i Llevant, especialment aquest vent de l'est, més marcat el dissabte a la tarda i el diumenge al nord de la costa del Maresme. Per tant, cada vegada pitjor mar. Atenció, el diumenge ja a última hora, perquè tindrem fàcilment forta maró o maregassa a la costa gironina, i també una mica de mestral que hi haurà bufant al llarg del cap de setmana al delta de l'Ebre. Per tant, hi haurà una perturbació justament a sobre de Catalunya. Us seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, aquesta hora no hi ha moltes complicacions, si més no, de moment. Queda, sobretot, lentitud en el cas de l'autopista AP7 entre Sant Cugat, Bellaterra, Barberà, aquest tram, a causa d'un accident que hi ha hagut, tot i que els vehicles ja s'han retirat al voral fa estona. Això és en sentit nord i també a lateral. La B30 va tocat en aquest mateix tram. Destacar també la C58 a la zona de Montcada, en sentit Barcelona. Diferents trams també de les dues rondes, on encara hi ha un cert volum, i també en aquest cas l'autovia 2, el tram de Sant Genís, a prop de Jorba, en sentit Lleida, també un tram aquí afectat per obres, que a estones presenta més lentitud en aquesta direcció. És tot, bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. El nostre mar. Tots els secrets de la Mediterrània amb en Boris Weisman.
Primer divendres de l'any que ens disposem a submergir-nos per descobrir el secret de la nostra mar. Aviam avui on ens porta en Sergi i en Boris. Sergi.
Doncs ja estem aquí, Marina, sí, primer divendres que ens visita en Boris Weisman amb aquesta secció del nostre mar, a descobrir-ne coses. Ja saps que a vegades ens movem molt a prop de la costa, altres una mica més endins, més en superfície, més en profunditat. I avui en Boris ens vol portar a mar obert. Ens vol deixar enmig del mar obert, enmig de l'oceà, però no patiu, que veurem moltes coses igualment. Boris, benvingut.
Moltes gràcies i bon any.
Exactament, molt bon any, que encara hi som a temps. Precisament això, no? Ens traslladem avui a mar obert, molt lluny de la costa, en un entorn que a vegades ens sembla molt blau i poca cosa més, però que amaga molts misteris, no? Des de diferents angles, des de diferents punts de vista.
Sí, això. Avui volia exposar-te aquest tema perquè mar obert la mar oceana, és un tema molt, molt poc conegut i molt difícil d'estudiar. Vale? Perquè et facis una idea, si nosaltres fóssim uns depredadors de mar obert, estaríem nedant en un desert blau on no hi ha res, buscant aliment constantment. Vale? I recorreríem grans distàncies, per això són molt bons nedadors, que recorreríem grans distàncies molt de temps buscant alguna cosa que ficar-nos a la boca. Sí? Tot aquí s'ha d'afegir els problemes de que hi ha altres depredadors, tant de la teva espècie com d'altres espècies diferents. I després també hi ha un afegit, i és que hi ha un superdepredador, que és l'humà, que està agafant-nos, perquè ens està pescant a nosaltres, però també està pescant a les nostres preses. Per tant, això és cada cop més escàs. I aquí, per acabar de duar, hi ha el canvi climàtic, que ho està alterant i canviant tot.
O sigui, estem en un terreny on hi ha molta competència en quant a depredació, per correcte, part de diferents espècies, uh-huh, i un mar molt sensible, a més als canvis que li puguin venir des de l'exterior.
Exactament. O sigui, és un lloc que, tot i que pensem que nosaltres està lluny i que està inalcançable, és un lloc supersensible i superfràgil. Sí? I que, a més, nosaltres com a humans depenem en gran mesura perquè ens dona de menjar. Uh-huh. Sí, per tant, és un punt molt important i que s'ha d'estudiar bé, s'ha de conèixer bé per tal de gestionar-lo bé.
Els científics, quan volem estudiar una cosa, normalment agafem exemples, no? O mostres, en podríem dir.
Mostres.
I en aquest cas, hi ha tres grans depredadors, o un nou estudi científic que en parla, que és la tintorera, el peix espasa i el sol raig.
Correcte.
Què passa amb aquestes tres,
correcte,
espècies?
Aquí s'ha fet un estudi molt interessant d'aquests tres superdepredadors, a cadascú amb la seva forma de vida, cadascú amb el seu estil, la seva forma de menjar, i s'han estudiat... Tu saps com es fa per estudiar aquests animals? És bastant difícil,
És com buscar una agulla en un paller,
Exactament, perquè clar, tu no vas al mar i dius, mira, avui vaig agafar tres peixos espasa. Això no funciona així.
Com en el Mercadona,
No, com en el Mercadona. Aleshores, què fan? Que treballen molt, els científics treballen molt colze a colze amb els pescadors, tant recreatius com professionals, per estudiar. Aleshores, quan un pescador agafa un peix d'aquests, aleshores, d'aquests peixos s'agafa una informació. S'agafa la mida per calcular l'edat, per estimar l'edat, i s'agafen mostres del seu teixit, tant del seu teixit muscular com del seu teixit gàstric. I d'aquests teixits, amb estudis d'isòtops, pots extreure què és el que ha anat menjant, quina és la seva dieta. Sí, és una cosa bastant complexa.
Sí, és un esfer d'isòtops, em sona allò del carboni 14 de quan...
Sí, por ahí vamos. O sigui, és una mica... Si tu penses que l'aliment, diguem-ne, un calamar, ¿vale?, un calamar que es menja una tintorera, són els ladrillos, les totxanes per fer la caça, pues després tu aquestes totxanes les busques en el cos de la tintorera i les trobaràs. Sí? Buscant de què està constituït el cos de la tintorera, pots arribar a intuir què és el que has anat menjant.
D'acord.
Sí? És com jo, que avui he menjat un bistec amb col, pues, dins del cos estarà, hi haurà partícules d'aquest bistec amb col, exacte, que he menjat jo. Uh-huh. Sí? Pues una mica això. Analitzant aquests peixos pescats, pots intuir com funciona l'ecosistema d'aigües obertes, que si no, no hi ha manera d'estudiar-lo. No directament.
Potser em desviu del tema, però és una cosa que em sona de que també es fa o es fa, amb, per exemple, amb estudis plàstics de peixos.
Exactament. Tot això és el mateix mètode científic, el mateix sistema, per extreure una informació i d'aquesta informació deduir què és el que està passant. Perquè ja no tenim càmeres que estan mirant. De fet, sí, n'hi ha estudis que sí que hi ha càmeres, però clar, la major part del temps només veus aigua blava.
I aquest estudi què ens acaba deduint? Ens acaba deduint, per exemple, que aquestes espècies cada cop ho tenen més difícil per trobar el seu aliment?
Sí, aquest estudi és molt interessant, perquè, per exemple, han agafat el peix espasa, que és un peix més aviat generalista, ¿vale?, comparat amb la tintorera i el sol raig, que són dos taurons que són molt especialistes. ¿Vale? Aleshores s'ha pogut veure la diferència entre un generalista, un oportunista que va menjant tot el que pilla, i els taurons, que per la seva natura són tan especialistes i tan evolucionats, al fin i al cabo, que són molt més, una dieta molt més estreta. Sí? El peix espessa pues, menja més aviat peixos, els taurons sembla ser que els agrada més els cefalòpodes, els calamars, diguem-ne, però tots mengen peixos. Sí? Aleshores, aquí tenim un problema, tenim una competència. I què s'ha vist? Que quan baixa la quantitat de menjar disponible, semblaria que els més perjudicats serien els taurons i els menys perjudicats, no diguem beneficiats, però els menys perjudicats seria el peix espasa, que és el més generalista, que una mica menja de tot. Uh-huh. O sigui, quan baixa el recurs, pues el que accepta tot pues es beneficia respecte als que són molt més boca fina. Sí? Això seria una cosa. L'altra és que també al baixar el recurs i al baixar la productivitat al fin i al cabo és tot el menjar que produeix a l'oceà. Ja saps tu que amb la fotosíntesi la llum solar que genera producte, això genera plàncton, això és la productivitat. Pues quan la productivitat va canviant també s'afecta la competència interespecífica. Què vol dir això? La competència entre els taurons grans i els taurons petits, per exemple. Sí? Això també afecta, altera la relació que hi ha. Quan hi ha molt de menjar per tothom, tothom està content.
Tothom és feliç.
Tothom és feliç. Lo de café para todos, no?
Estava pensant en això, Ves per bon.
Però quan redueixes els recursos, pues aleshores hi ha uns que es beneficien i els altres que paguen el pato. Uh-huh. Això passa també a nivell humà. Al final, les relacions que passen entre els humans és ecologia humana. És ecologia.
És ecologia, és així,
no? Quan baixen els recursos, pues, o bé gastes menys, o bé gastes més con la intenció de quitárselo al vecino, que és el que ja ho veiem avui en dia en geopolítica.
Clar, estava pensant, em carburo el cap, en temes de peix blau, per exemple, que peix blau és aliment, per exemple, per al peix espasa, no? Posem que potser s'alimenta de sardines i anxovetes i el que sigui. Els pescadors estan dient que la productivitat i el canvi climàtic també està afectant que aquest peix no agafa la mida suficient, no? Mm-hmm. La mida suficient de peix blau. Clar, això és un cercle. Si tenim els efectes en els primers esglaons de la xarxa tròfica, aquests superdepredadors...
Exactament. Tot això afecta, evidentment. Per això he començat la xerrada dient que aquí hi ha dos factors aliens als peixos, als depredadors, i un és la quantitat de peix que nosaltres humans pesquem, que extraiem com a recurs seu, que si traiem el menjar de la boca, per ser dir-lo, i l'altre és el canvi climàtic, també produït pels humans, que està alterant la biologia d'aquest menjar, que al final és el peix blau. I m'encanta que hagis tret el tema del peix blau, perquè hi ha un altre estudi també, que aquest parla d'un altre depredador, uh-huh, que és la tonyina, sí, que també és un peix que en principi pues, menja anxoves, seitons, però es veu que s'ha vist que a mesura que va baixant la quantitat d'anxoves i de seitons, s'estan adaptant. O sigui, que la tonyina és un peix bastant adaptatiu, un peix que pot ser generalista, i està començant a menjar més sorell.
Vale.
I això és important perquè els pescadors es queixen molt
que se'ls menja, que és competència directa.
El mar està podrit de tonyines, se'ls mengen. Pues no és ben bé així, com a mínim en les tonyines joves, que estan aprenent a menjar sorell degut a que no hi ha anxoves ni seitons.
O la latxa, no? Per exemple, suposo que els pescadors d'aquí ens diuen que la latxa és una espècie que és moltíssima actualment i que no agafaven abans.
Exactament, això seria el pescador, l'hombre pescador, uh-huh, com a espècie adaptativa, que ens anem adaptant. Ara ja no n'hi ha anxoa, ja pesquem sardines i ara pesquem a l'atxa. Doncs ens anem adaptat, la seva pesquera. Doncs pues a les tonyines han fet una cosa semblant. S'estan adaptant a menjar una altra menja que abans no capturaven. Per què? Perquè aquesta més rica, més bona, que s'agrada més, ja no hi és, doncs s'estan adaptant com a mínim als joves, dic. Els adults no sé si tenen aquesta capacitat, com a mínim no hem sapigut veure-ho. Això té unes repercussions molt importants a la hora de la gestió pesquera, perquè per un costat els pescadors que estan molt alarmats perquè la tonyina s'està menjant les sardines, uh-huh, pues no és ben bé així, exactament, perquè per un costat la sardina està baixant perquè la sobrepesquem i perquè el canvi climàtic, per tant la tonyina que va buscar un altre recurs.
Un altre recurs.
Un altre recurs. Per tant, la competència no és tan, tan directa perquè els animals ja s'espavilen de la millor manera que poden.
Perquè ara pensava això, clar, ara hem estret el cas de la tonyina, paradigmàtic, que n'hem parlat 40.000 vegades i més encara amb el sector de la pesca. Clar, però per exemple, el que parlaves abans, el peix espasa també és una espècie comercial que havia tingut o està tinguent actualment una alta pressió pesquera.
Molt alta pressió pesquera. Mira, ara que dius això, és molt interessant el que dius, perquè s'està veient que els pescadors que van a buscar el peix espasa, moltes vegades, com a bycatch, com a espècie no buscada, pesca la tintorera. I fins i tot hi ha casos en què, sense voler, pesquen més tintoreres que peix espasa. O sigui que hi són aquestes curiositats de la vida, no?, que tu vas a buscar una cosa i estàs afectant a una altra que no és la que buscaves.
I una pregunta, Boris, no sé si fora del tema o també relacionada amb el tema, perquè suposo que tot està comunicat, no? És possible que aquests canvis en la distribució de l'aliment, de la productivitat, de la temperatura de l'aigua del mar o d'altres conceptes en determinades èpoques o determinades zones estiguin apropant més aquests superdepredadors o aquests grans depredadors menys a mar obert i més a aigües més costaneres?
Evidentment, tu pensa que, com hem dit al principi de la xerrada, aquests depredadors estan nadant en aigües obertes, a ells no els interessa per res apropar-se a la costa, no tenen cap interès, però si l'aliment, per degut a les corrents, degut als canvis, està a prop de la costa, doncs ells vindran buscant el seu aliment, evidentment. Pensa que a mar hi ha molta gana, eh? A mar els animals passen molta gana i busquen, es passen el dia buscant menjar. Això nosaltres ja ho hem oblidat, perquè fa generacions que tenim la nevera plena i si tu tens gana t'aixeques al sofà i agafes alguna cosa de la nevera. Però abans, nosaltres, els humans, també ens dedicàvem tot el dia a buscar menjar. O, no?
T'ho dic també per el concepte que a vegades quan veiem, jo què sé, sobre les notícies que s'ha vist un peix espasa o una agulla imperial o una tintorera a prop de la costa o el que sigui, ho infantilitzem o ho romantitzem una mica dient, pobreta, i què li passarà, què d'allò, i simplement potser és que ve a buscar menjar o ve a buscar el recurs que no té alta mar.
Evidentment. O sigui que aquests animals ni són els nostres amics.
Exacte.
Ni venen a veure'ns, de fet fugen quan ens veuen, els molestem més que una altra cosa, i si s'apropen a la costa és perquè estan buscant menjar. És molt fàcil, molt fàcil. Després l'altra cosa, que ja hem parlat en altres ocasions, que hi ha una mica l'escàndol de que cada cop hi ha més taurons a la costa, hi ha dos factors. Un és que tothom tenim un telèfon mòbil a la butxaca que gravem i ho pugem a internet.
Això és com el dels tornados i les mànegues.
Lo mateix.
Exactament igual.
No és que hi hagi més, és que ara ho visualitzem més i el mateix vídeo els veu a tot el món durant tot el dia. Vale, això és molt important. I l'altra és que, evidentment, cada cop hi ha menys taurons i que, si som afortunats de veure un tauró, serem dels pocs afortunats, perquè és que cada cop hi ha menys. Estan desapareixent a marxes forçades.
Doncs, Boris, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest pessic de mar obert fins aquí a la Randa Mar, fins a prop de la costa. Molt interessant tots els que ens has explicat avui. Ens hi retrobem d'aquí dues setmanetes.
D'aquí dues setmanes. Gràcies.
I ara volem conèixer més a fons els taurons i per què tenen aquesta mala fama. I ens ho descobreix en Carles. Endavant.
Doncs sí, la fascinació i el temor envers els taurons han coexistit durant dècades en l'imaginari col·lectiu. Tanmateix, la ciència exalta altra història, la d'un grup d'animals essencials per l'equilibri dels oceans i, paradoxalment, un dels més amenaçats també del planeta. Avui en parlem de taurons amb l'Anabel Colmenero, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar. Anabel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí a la Randa Mar.
Hola, bon dia. Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Anabel, els taurons podríem dir que han sobreviscut pràcticament a 5 grans extincions massives, però avui jo crec que s'enfronten encara avui en dia a moltes amenaces per afrontar el seu futur i segurament moltes amb implicació o amb factors humans ara mateix.
Sí, sí, els taurons porten més de 450 milions d'anys als nostres mars, bueno, als seus mars, I bueno, ja han sobreviscut, com tu deies, a 5 extincions massives, però ara la situació que es plantegen és realment preocupant, no? Perquè més d'un terç de les espècies que existeixen estan amenaçades. Són espècies molt vulnerables i la principal amenaça és l'activitat humana, no? La pesca, tant dirigida com accidental, el comerç de les aletes, la degradació de l'hàbitat, la contaminació... Tot això lligat a la seva biologia, no? Perquè tenen normalment els més grans depredadors tenen un creixement lent, una maduresa sexual tardia, tenen poques cries i tot això els fa poc resilients als impactes antropogènics.
En quin estat podríem dir que es troben aquí al Mediterrani? Quina és la situació dels taurons del Mediterrani?
Les costes.
Tauró peregrí, que és conegut perquè, si no m'equivoco, tu em corregiràs, si no, és un tauró filtrador. Pot ser, això?
Sí, exacte. Sí, sí. Bueno, clar, els taurons ara haver-hi tan diferents, ocupant diferents... diferents extractes dintre de l'ecosistema, no? Diferents nichos ecològics... I clar, s'alimenten de diferents coses, i una d'elles és el plàncton. I tenim tres espècies de taurons filtradors, i aquí a la Mediterrània en tenim el tauró peregrí.
Per què creus, no, segurament, que tenim tanta por als taurons? O perquè hi ha, no, aquesta temor envers els taurons, quan realment no? Ho parlàvem, sembla, amb l'Àlex Bartolí, que em sembla que el deus conèixer, que és també d'aquí, investigador de l'ICM i col·laborador, o em sembla que també està posat dintre de CatSharks, que n'hem parlat també diverses vegades, que la por l'hauríem de tenir, no dels taurons, sinó del fet que no n'hi hagin, no? Perquè són essencials per als oceans.
Sí, l'Àlex està a Submont i també pertany al grup de taurons, bueno, d'especialistes de la UICN, de taurons, rajades i quimeres. I sí, o sigui, el problema principal crec que... o sigui, la por... no sé el per què, segueix el sensacionalisme, funciona, no? I el crear aquest ambient de por al voltant dels taurons, no sé per què ven. I això té grans conseqüències, i té conseqüències molt reals en la conservació d'aquestes espècies. Per això la divulgació rigorosa és tan important a l'hora de parlar, no?, d'aquests animals, no? Perquè en realitat són uns grans desconeguts, no? Són animals fascinants, són antics, són fonamentals pels oceans, i la majoria de la gent, l'única imatge que té dels taurons està construïda pues això, no?, sobre la por, no?, que se té sobre ells.
A priori són animals que no han de ser perillosos pels humans, però s'ha d'entendre que al final no deixen de ser animals salvatges com podria ser qualsevol altre, no?
Bueno, evidentment, no? Si tu et trobes a un elefant o a un lleó bueno, quan estàs a la sabana, no? Pues evidentment que no t'aproparies a ells, no? I la seva interacció amb ells pues podria ser perillosa, no? Pues igual passa amb els taurons i amb tots els animals marins, en realitat. O sigui, són animals salvatges, tenen uns comportaments determinats, i nosaltres hem de pensar que ens fiquem dintre del seu medi, no? Llavors s'han de respectar completament. O sigui, si es veu un tauró a l'aigua, no s'ha d'anar a perseguir-lo o s'ha d'anar a tocar-lo. O sigui, evidentment que s'ha de prendre precaucions i t'has d'apartar d'ell i deixar que faci lo seu. O sigui, això seria lo més important, no? D'interaccions amb taurons negatives n'hi han molt poques, en realitat. O sigui, sí. Normalment, si estàs, jo bussejo amb taurons i et fiques dintre de l'aigua, i normalment no et presten cap atenció. O sigui, passen pel costat teu i ets com algú més a dintre de l'aigua, no? O sigui, no estem dintre de la seva dieta, no? No som preses per ells. Llavors...
No, no ens veuen com si fóssim menjar, eh?
No.
Tornant una miqueta a l'Institut de Ciències del Mar, en quines línies treballeu vosaltres aquí a l'ICM per estudiar els taurons? Què teniu ara? En què esteu treballant?
Sí, doncs ara mateix tenim un projecte en marxa amb la Universitat d'Oviedo i unes llotges d'aquí de Catalunya en les que estem mirant les descàrregues de taurons i rajades que hi ha aquí a la costa de Catalunya per saber quines són les poblacions, bueno, realment quines són les espècies que estan aquí. I també estem agafant mostres de teixits per veure si aquestes poblacions tenen algun tipus de connectivitat entre les poblacions del Mediterrani i les de l'Atlàntic. O sigui, el projecte aquest també, amb esta col·laboració amb la Universitat d'Oviedo, ells estan agafant les mateixes mostres allà de la mateixa manera i llavors volem fer una comparativa de veure com es mouen aquestes poblacions, no? També amb l'associació Catxax hem impulsat, juntament amb la UICN, hem presentat zones d'interès de taurons i rajades que s'anomenen les ISRAS. Aquestes zones, basades normalment en si els taurons, per exemple, s'agreguen en alguna zona per menjar o es reprodueixen, o sigui, s'identifiquen zones importants pels taurons i llavors el que hem fet és determinar aquestes zones i s'han posat en un mapa per poder prendre mesures de gestió envers a elles.
Aquí al Mediterrani, concretament al Mediterrani, que nosaltres coneixem, diguéssim, aquí a la zona catalana, on podríem trobar-ne més, o on realitzeu els estudis, on hi ha aquestes àrees que estudieu?
Mira, pues, precisament es van crear, hi ha diverses àrees aquí a Catalunya, una d'elles és a la zona de, a la Catalunya central, o sigui que va des de més o menys Blanes fins a Vilanova, després hi ha una altra al Delta de l'Ebre, i després hi ha unes més que estan en aigües una miqueta més interiors, o sigui més oceàniques, no? Llavors, bàsicament, mirem el... Com et comentava, no? O sigui, no podem, com nosaltres, no podem estar al mar tota l'estona, no? Llavors, fem prospeccions amb barques i fent snorkel a veure què és el que hi ha i després, sobretot, amb les descàrregues pesqueres.
No sé si heu pogut detectar ja, no? Abans comentàvem, no? Que algunes de les qüestions que preocupen són aquests canvis o aquesta alteració de la conducta d'aquestes espècies. No sé si heu pogut ja trobar alguns canvis en aquests patrons diferents del que vosaltres teníeu preestablert potser en altres anys o d'altres avistaments que hagueu tingut.
Sí, pues precisament no en taurons, però en rajades. S'ha vist, per exemple, que ara últimament en els últims anys hi ha una població de mantes que apareix a la Catalunya central, a la zona just a la zona del Garraf, i a Balears també, però en aquesta zona mai s'havia documentat d'aquesta manera i en els últims 2 anys hi ha hagut un augment bastant important d'aquesta espècie, no?, en les nostres costes. Això vam publicar fa poc un article al respecte i clar, això són animals que normalment viuen en aigües una miqueta més càlides i encara no se sap el per què està passant això, però apareixen aquí centenars de mantes, no? I després, una altra cosa que sí que vam constatar fa uns anys és que el canvi climàtic, en realitat, el que fa és que hi hagin els patrons normals de temperatures de l'aigua, o sigui, hi ha unes discontinuïtats, no?, al respecte. Llavors, clar, hi ha anys en els que la temperatura puja molt, altres que es manté una mica més constant, i llavors aquests canvis sobtats, moltes espècies... Es perden una mica, no? Es perden, em refereixo, que no saben què està passant, no? I vam veure que un any en el que havia hagut un pic molt alt de temperatura de l'aigua, per exemple, les rajades pelàgiques, les violàcies, havien estat posant els seus ous abans de que els tocava i això els... estaven parint abans que els toquessin, perdó, que no posen ous. Llavors, clar, aquestes rajades, quan doncs, quan naixien, o moltes d'elles ja no tiraven endavant, ja no eren viables, o quan naixien no tenien el seu aliment que elles necessitaven, no? Perquè no era l'època de l'any que els hi tocava estar allà, no? Llavors, clar, això té repercussions molt directes, no? En la reproducció d'aquestes espècies.
Doncs patrons de conducta que ja varien, segurament, potser encara no s'ha determinat exactament què sigui a causa d'aquest canvi climàtic, però segur, tot fa pensar, tot fa apuntar, no?, que aquest augment de temperatura fa que canviïn aquestes conductes que tenen aquests animals. Ho vam comentar també aquí la Renda Mar una vegada, aquest estiu, no?, aquest augment d'això que deies de mantes, sobretot aquí a les costes del Garraf, sobretot es veure amb alguns varaments també de mantes que van ser més habituals que mai, i això va ser no perquè fos estrany que això passi, sinó perquè n'hi havia més que mai, llavors era més fàcil, no?, que s'apropessin fins aquí a la costa.
Sí, sí, exacte. Clar, els varaments són normals, en certa manera, depenent del número d'individus que hi ha present, no?, en la zona. Llavors, encara no s'ha determinat la causa d'aquests varaments. Hi ha un grup de treball en el que també participem nosaltres, però, bueno, és evident que clar, que la presència està ara, no?, i és degut a... Bueno, pues, no se sap realment, però una causa podria ser, pues, l'augment de temperatura de l'aigua que tenim aquí ara mateix.
Doncs, Anna Colmenero, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, moltes gràcies per avui haver entrat aquí amb nosaltres a la Renda Mar, haver parlat una mica sobre taurons, l'estat dels taurons aquí al nostre Mediterrani, i també acabant de parlar d'aquestes mantes que aquest estiu han estat per aquí. Per acabar, última pregunta, no sé si s'espera que aquest estiu torni a haver-hi tanta presència, potser?
Pues no ho sabem, ja ho veurem, a veure si... Però la teoria és que si les condicions continuen igual, pues sí que n'hi haurien de, sí que n'hi haurien de tornar, evidentment.
Doncs estarem atents. Doncs, Anna, moltíssimes gràcies i fins la propera.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I així arribem al punt final de la Renda Mar, al punt final, no, al punt final d'aquesta primera hora de la Renda Mar d'aquest divendres 16 de gener del 2026. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu!
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
He llegado sin perderme. Objetivo ser persona. Busco un espejo para verme. Ojos, pelos y sin cola. Mi misión es encontrarte. Arrollado por un Seat. Arrollado por un taxi. Con el agua de la fuente. ¿Cómo limpio este desastre? No perderte. Y mientras vas tan sola,
chocar los labios es un beso, es así como lo llaman. Y si hay algo más que eso, acaban juntos en la cama. Eso es lo que más me extraña. Y mientras yo tan solo en este mundo que no es para mí, no sé ni cuándo ni cómo, lo de la cama lo probé por ti. Y apunto en este diario por donde no te he buscado. Hawái, Bombay, Seúl, recorrí medio mundo por tú. No sé el lugar donde diablos te escondes. El Kathmandú, este mundo que es
la xarxa. Bona tarda, són les 5. Notícies. Tornada de la veda amb bona pesca, però amb convocatòria de vaga general. Les barques d'encerclament